COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba en COPE ara des de Barcelona en català a través de totes les emissores COPE Catalunya i Andorra fins a la una i després migdia. Migdia fins a les 3 de la tarda. Aquí estem, com cada dia, amics i amigues, tot i que si ets una mica o molt, molt culer, estaràs tocat, però la vida sigui, no hi ha problema, i no et preocupis, que això ho remuntarem tots plegats. Hola, Montserrat, bon dia.
Bon dia. Te diré una maldad que acabo de escuchar.
Tu mateixa.
Atención.
Vinga, va.
Ha sido... Gil, ¿vas a repetir los goles hoy?
Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bon dia, companys. Avui a Esports Cope hi haurà pel·lícula.
3 i 5 de la tarda.
Sí, però
encara que avui toqui una pel·lícula de terror, en clau blaugrana, però escolti, Collado.
Digui.
Amb aquesta filosofia ja pot marxar.
Adéu.
Que faci el programa a la Montse.
Adéu.
No, clar.
Que a mi no me duele.
No, ho dic perquè ahir vaig rebre whatsapps, al·lusions a Twitter, jajaji, prudència, que dijo el sabio.
Quan queda pel segon partit?
21 dies.
I 90 minuts.
90 minuts.
Molt bé, molt bé.
I home, per molt poc que faci el Barça, la seva versió d'aquí 21 dies serà molt millor que la versió d'ahir.
Jo crec que té una idea totalment diferent a la seva. Carles Osada, bona tarda, Carles.
Hola, què tal? No ho sé, aviam, tot pot passar al futbol. Sí. Mai pots dir que això està fet i refet. Vull dir, és una tasca titànica, fer 5 gols a l'equip del Paris Saint-Germain, però aviam, pot passar. Per què no pot passar?
Més, és només, un joc, no?
Una nit inspirada, vull dir, escolta, te'n vas al descans, per exemple, amb un 3-0,
sí,
i queda la segona part...
Molt bé.
Però bueno...
Que la maldat aquesta, l'havia comentat a Carles Lozada, sí, sota Bocci, li ha dit al Gil, vais a repetir els goles...
No fem volar coloms, coloms.
Home, jo ho veig molt difícil,
està. Molt complicat, molt complicat.
Molt difícil.
Corramos un tupido velo, Gil, te parece?
Sí, no, aviam, és el tema del dia Esports Cope, ja li avanço, però després parlem.
Perdona, és una batacada molt forta per l'entitat com Barça, no? Vull dir, que caiguis eliminat de la Champions a aquestes alçades tan aviat, per ells és un autèntic drama, suposo que esportivament i també econòmicament, no? Perquè això, déu-n'hi-do, a la butxaca, no?
Sí, però mira, al final els quartos és el de menys, econòmicament, evidentment, és un pal,
però els jugadors cobren.
El que deixes d'ingressar com a club per drets de Champions per un cantó, ho compenses amb la hipotètica prima que hauries de pagar als jugadors si arribessin lluny a la Lliga de Campions, o sigui, lo comido por lo servido. No és ben bé així, però vindríem a... Però esportivament parlant, veure el Barça fora d'Europa a vuitens de final...
És un drama.
És un pal.
Un palillo.
Seria un pal. Parlem en condicional, sisplau.
Sí, falta un altre partit.
Seria un pal.
Montserrat, digues.
Que avui ens hem de solidaritzar amb el company periodista Grau, que li va fer l'entrevista a Luis Enrique. Bueno, iba a ser una entrevista i fue una maleducació brutal.
Cap sorpresa,
horrorós,
però...
A més, Grau és un... Jordi Grau és un home molt tranquil, molt serè, mai pregunta...
I va aguantar.
Perfecte, diu, s'ha enfadat i no sé per què s'ha enfadat, perquè tampoc li pregunta res a l'altre món, no?
No, va preguntar el que havia de preguntar.
Per sí, com a periodista.
Sí.
Aquest senyor, l'altre senyor és un maleducat. No és pas d'ahir, vull dir, ja fa temps. Altres vegades, els que fan Camp Nou,
memòria.
Sempre ha sigut així Luis Enrique.
Efectivament. Des de la seva època de jugador, Luis Enrique no pot evitar veure els periodistes com a enemics. És que els veu com a enemics.
Abans, com a jugador, podia evitar-los, si volia, però ara és la seva feina, donar la cara i donar explicacions de quan les coses van bé, que és el més fàcil, i quan van malament, com ahir. I ahir ell tenia l'obligació d'explicar-se i contestar no les preguntes d'aquest xicot de TV3, totes les preguntes del món,
senyor.
I si no, que es dediqui
Montserrat, a banda de futbol...
No, home, jo volia avui començar parlant d'un tema que s'està posant de moda, Collado.
Atenció.
I estic parlant d'una operació que...
Quina operació? És una operació sexual, potser?
Sexual. Ara s'ha posat de moda presumir de tenir els testicles grans.
Ah, veus?
És una moda.
És una moda, no?
I sí, és una moda que s'ha posat, òbviament, en els homes, perquè els testicles són d'homes. És una operació diu escrotox.
Escrotox.
Costa 3.200 euros.
Després li preguntem a la doctora Torrejón.
Ah, bueno, sí, ella ho fa estar bé,
no ho crec.
3.200 euros.
Quin mal.
Calla.
I és una tècnica que s'ha duplicat només en un any de la gent que vol tenir els gargarets, com diuen a Girona, més grans. Sí. Dura 6 mesos. La
intervenció?
Sí, estàs durant 6 mesos posant-te escrotox.
Cremites!
Home, perquè anava a dir... Bueno, un dia estàvem parlant a la redacció, que jo sé que aquests temes us agrada molt. Vam parlar a la redacció, que clar, deien... A les mujeres se os nota muy rápido cuando se estáis haciendo mayores y tal, que todo se cae. Sí. I jo vaig fer una...
Saben ojeras.
Suerte que ayer era San Valentín.
I jo hice una reflexió en voz alta y dije... Y a los hombres se les nota en una parte del cuerpo.
Clar, la caiguda en una altra. A les dones en una part i als homes en una altra.
Pues,
molt bé.
I arrel d'això...
Molt bé.
Home, vale. Jo crec que és molt important, això, Collado.
Molt important,
sí, que
molt
sí,
important.
Ara, això, però, Collado, ara, que estamos de rapaz.
Però ara, seriosament, Montserrat, tu creus que cal, que hi ha necessitat de fer un increment?
Home, si algú...
Si no hi ha res de res, vull dir, és una operació igual, okay, fins i tot necessària. No?
Home, hi ha gent que potser té un només i vol
exemple,
tenir...
No, però a més hi ha aquest culto al cuerpo que hi ha també, avui en dia, també. Que això, vull dir, escolta, ho he de tenir tot perfecte, eh?
Sí.
No he de tenir ni ulleres, ni de tenir arrugues...
Però vosaltres heu vist aquella estàtua de Miguel Ángel, maravillosa, sí, està a Milán, no? Està a Milán, l'heu vist, no?
A Florencia.
A Florencia està, no?
No ve d'un pam, no ve d'un pam.
Heu vist les proporcions. Aquesta és la figura humana perfecta. Perfecta.
Tararira, ja heu vist les proporcions. No, això per vostè, altres pensaven que no.
Posa la música.
No ve d'un pam.
Posa la música del temps, perquè això acabarà molt malament. Posa la música del temps. Estimat Lozada.
Bueno, avui és un dia per estar al llit ben calentet i ben abrigadet,
sí?
Perquè si és un dia de núvols, sí, més núvols que clarianes, a bona part de Catalunya, ruixats poc importants a les comarques de Girona, sobretot, i temperatures que van una mica cap avall. 16 graus ens contemplen ara a Barcelona i Tarragona, 14 a Girona, Lleida i 7 a Andorra la Vella.
M'ho estic apuntant aquí. Escrotex, no, Montse?
Escrotox.
Escrotox.
Amb por. Escrotex és un raspall, no?
Sí, allò és Pontex.
Sí,
és Pontex.
Por favor.
Bueno, ha estat un matí complicat a la xarxa viària, amb moltes retencions, però ara, per sort, la cosa no hi ha problemes grossos, per tant, hi ha fluïdesa, i el transport públic és un dia més, una jornada molt tranquil·la, vull dir que endavant la gent que ha d'agafar Rodalies, el metro i el bus, eh?
Gràcies, Carles.
Vinga.
A la una més informació, sempre amb un bon humor impressionant.
Iré a la derecha, Lozada.
Sí. Estimadíssim José Luis Gil,
a la derecha.
Del partit d'ahir ho hem dit pràcticament tot, però m'imagino que hi ha unes conseqüències més que psicològiques esportives. Quines són?
Home, les conseqüències esportives és que de moment anem a veure com reacciona el vestidor, sobretot, i si hi ha trobades i intercanvi d'idees i a quins nivells, si aquesta reflexió i posada en comú és a nivell de vestidor o si hi ha alguna mena de contacte Robert Fernández-Luis Enrique per analitzar el que va passar ahir al Parc dels Prínceps de París. La propera parada del Barça a la Lliga, això sí, és molt còmoda.
Liviana.
Leganés. Per tant, doncs, home, també facilita una mica les coses. Vull dir que el Barça no té un partit compromès aquest cap de setmana a la Lliga. I és el que farem nosaltres a Esports Cope, analitzar els antecedents, les causes i les conseqüències. I, sobretot, intentar veure si d'aquí 21 dies el partit de tornada, per molt que sigui un 4-0 el que s'hagi de remuntar, el panorama pot ser ben diferent o si, de veritat, aquesta derrota equival, per exemple, a aquella eliminació contra el Bayern de Munic o a la famosa derrota a Atenes a la final de la Lliga de Campions. Si marca o no marca la fi d'un cicle, la fi d'alguns futbolistes, la fi d'algun entrenador, no ho sabem.
O de la fi de la intervenció de Gil en aquests moments.
Bueno, potser que l'Espanyol entrena i també estarem pendents de l'actualitat dels de Quique Sánchez Flores.
Gràcies, José
Luis. ¡Vamos, Nápoles!
Gràcies, Gil.
Oiga.
Avui, Nápoles, Real Madrid.
Oiga.
Gràcies, Gil, que vagi molt bé.
El Nápoles és un gran equip.
Se pilla el Real Madrid també.
Golpe bajo.
¿A qué hora juega?
3:15. Va, Montserrat, com
està? Un saludo a los oyentes que nos escuchen de la Polis y del Real Madrid.
Efectivament, que són molts.
Bona atenció, perquè un dels temes comentats de la xarxa, òbviament, és Copa del Rei.
Mm-hmm.
Jo ho hem dit a l'inici d'aquest programa, hem parlat de la Champions, però ara parlem de la Copa del Rei, que és un dels temes comentats. També s'està parlant Collado del càncer infantil. Avui en parlarem en aquest programa sobre aquesta història. Atenció, perquè hi ha alguna persona que haurien de retirar-li el carnet, en aquest cas de pilot, perquè hem de parlar de Harrison Ford, que ha tornat a tenir un altre accident aeri, és el quart.
Home.
Perquè resulta que Harrison Ford, que estava pilotant una avioneta privada, va anar a aterrar i quasi s'estavella contra un avió comercial que portava 116 persones i va estar a punt de fer, doncs, de cometre una desgràcia. O sigui, que Harrison Ford s'haurien de pensar de retirar-li o mirar-li la llicència, a veure què és el que li passa.
El carnet d'avió.
Després, Galileo Galilei, el matemàtic, físic i astrònom, inventor i intel·lectual italià, avui faria anys, va néixer el 1564 i encara, i per sort ens recordem de Galileo Galilei. També es parla de Maradona, perquè després del cop que li va fotre un company d'esports de Cope, hem de dir que Maradona avui també és tema de comentari, perquè es veu que se li aixeca la mà més de lo normal.
Fàcilment, molt fàcilment, no?
I queda molt lleig. Bueno, @elmaticopes al Twitter, i també tenim el WhatsApp del programa, però és un WhatsApp d'àudio, eh?
Per si ens vols enviar la teva veu i opinar sobre el tema que et plantegem avui, el telèfon és el 678-09-4816. Les dones treballadores, això és un estudi que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, les dones treballadores barcelonines cobren a l'any 7.400 euros menys que els homes. Les dones que treballen a Barcelona cobren 7.400 euros menys que l'home. De qui és la culpa? Que si és que hi ha un culpable, dels empresaris, dels polítics, dels sindicats, de qui? Volem escoltar la teva veu. Per què les dones que treballen a Barcelona cobren menys que els homes, en concret 7.400 euros menys? I d'aquí res, un parell de minuts, parlem d'un estudi molt important i molt preocupant. Un estudi que ha fet la taula del tercer sector social de Catalunya diu que cada vegada hi ha més casos de nens i adolescents que tenen problemes de salut mental. Per què? D'aquí un dos minuts ho sabem.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya y Andorra.
¿Sufre alguna dolencia o enfermedad que le impida trabajar? Somos especialistas en pensiones de invalidez desde hace más de 35 años. Toro Pujol estudia la viabilidad médico-jurídica de su caso sin coste alguno para usted. Toro Pujol, llame al 93-215-9702 o visítenos en abogadosinvalideces.com para concertar su primera visita gratuita en nuestro despacho junto a Paseo de Gracia.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
Que l'Església realitza una immensa tasca social i espiritual no és nou. Que és possible gràcies a la col·laboració de moltes persones, tampoc ho és. El que és realment nou és el portal donoamiglesia.es, i que pots fer un donatiu directament a la teva parròquia, a la teva diòcesi o a la conferència episcopal. Recorda, donoamiglesia.es.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Perder el exceso de peso requiere cambios y esfuerzos que repercutirán muy positivamente en tu salud y en tu vida. En el Centro Médico Starbene queremos que además también ayude al Hospital San Joan de Déu. Por cada kilo que pierdas con nosotros, donaremos un euro a Hospital Amic. Forma parte del programa Kilos Solidarios.
No están asustados, están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa?
Baixa?
Prou! Contacta amb Aprevef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc, i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Aprevef guanya, tu guanyes.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Si estàs amb nosaltres fa una estoneta, segurament que hauràs escoltat allò que hem dit abans, la Montse i jo, no? Cada vegada més nois i nois, noies i adolescents tenen més problemes de salut mental. Per què passa això? Mira, t'explico. La taula del tercer sector social, que agrupa més de 3.000 entitats socials de Catalunya, una d'elles és aquesta que acabem d'escoltar, Càritas, ha presentat un informe precisament sobre això, sobre la salut mental de nens, d'infants i adolescents a Catalunya. Aquest informe deixa clar moltes coses, però d'entrada diu que cada vegada hi ha més situacions detectades de problemes de salut mental entre infants i adolescents. Parlem del tema amb la Carme Calafat, que és la directora de l'àrea d'Infància, Família i Gènere de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Carme, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te.
Igualment.
El tema, òbviament, és preocupant, i una de les coses, de les primeres coses que llegim en el vostre informe, diu que les transformacions socials del moment estan repercutint en els nens i en els adolescents i tenen un impacte important en la seva salut mental. Mm-hmm. Quan parlem de transformacions socials, dintre d'aquestes transformacions m'imagino que entra tot, la crisi social, els problemes que hi ha en les famílies, entra tot, absolutament tot, tot el que està passant en aquest moment, m'imagino, no?
Així és. A veure, la crisi econòmica és una crisi social i impacta directament doncs amb les situacions, no? Tant les situacions de necessitat, d'atur, de dificultats per pagar lloguers, etcètera, fan que les famílies també, no?, tinguin una dificultat a l'hora d'afrontar i d'estar ocupat, no?, també amb totes aquestes problemàtiques i que incideixen i que fan que la seva funció protectora com a família pugui veure-se compromesa, no?, en un moment donat, al igual que diferents transformacions doncs, socials, no?, a famílies que també tenen un impacte directa, no?
Mm-hmm. Repassant l'estudi, també s'ha detectat que cada cop més nens i adolescents visiten la xarxa de salut mental a Catalunya. Això d'una banda, doncs diríem, a primera vista diríem, doncs mira, és negatiu perquè cada vegada hi ha més nens o adolescents que abans, però d'altra banda dius, si van és perquè algú es porta, si algú els porta vol dir que algú es preocupa per ells, no?
Sí, sí. El fet que hi hagi més nens i que hi hagi una detecció, inclús en l'informe diem, no?, que sembla que les atencions es fan en edat més primerenca, es consulten amb edat, no?, més petites, és un bon indicador, també, per una banda, no?, que vol dir que hi ha una bona xarxa a Catalunya també de detecció i que segurament fent més bona detecció, no?, en aquest sentit, que potser després el que la xarxa pugui assumir, no?, després pel tractament posterior.
També, ara que deies això dels 10 anys, no?, vull dir, heu detectat que l'edat dels nens que acudeixen a la seva primera visita a salut mental és a partir dels 10 anys o abans, inclús, no? Vull dir, això era impensable fa uns anys a Catalunya, no?
Sí, també hi ha tota una feina feta, no?, per tot el conjunt d'entitats, de sensibilització, de detecció i de poder també mostrar, no?, com que la salut mental és un tema que ens afecta a tots i també des d'aquest informe el que demanem precisament és tota una major col·laboració doncs, interdepartamental, no només d'un tema de sanitat, no?, sí, de salut, sí. Sinó també des d'ensenyament, des del món social, perquè precisament aquestes deteccions es puguin fer temps i puguem fer més inversió en programes de tipus preventiu perquè això realment pugui ser detectat quan abans millor i les situacions no es cronifiquin. No?
Carme, l'informe també deixa molt clar, revela que la xarxa de salut mental de Catalunya, xarxa mental que atén a nens i adolescents, tot i que és important, que funciona, que treballa, en aquests moments, crec, segons diu el vostre informe, està saturada.
Sí, quan parlem d'això, parlem de que l'atenció és cada vegada major, per tant, a vegades, per una banda, a vegades, número de places, no?, a nivell doncs, hospitalari se'n necessiten més, o el que és l'atenció a lo que és els centres de salut mental infantojuvenil tenen més població per atendre i, per tant, també el número de visites o d'atenció i de temporalitat amb les visites es fa més llarg, no?, amb la qual cosa l'atenció es veu afectada i que després d'aquests serveis podríem fer suport o tasques també en un altre sentit, més preventives o de treball que no poden desenvolupar.
M'imagino que també el tema de la saturació també d'alguna manera està relacionat amb la complexitat dels problemes de salut mental que presenten nens i adolescents, que cada vegada, ho diu l'informe, cada vegada són més complexes, no?, més el seguiment, els professionals necessiten estar més per ells, no?
Sí, a veure, vivim una societat realment cada vegada més complexa i, per tant, els models d'atenció que fem servir fa un temps no són els que potser ara hem de fer i, per tant, hem de repensar bé la xarxa i les formes d'atendre, no? Com, per exemple, en el cas dels adolescents, no? Com ens hi podem acostar? Perquè és una franja d'edat en la que és més difícil a vegades poder que vagin als serveis i que no? atendre, i per tant hem de pensar també els serveis amb una clau adolescent perquè les puguem atendre i arribin i fer-nos atractius també per ells.
Clar que sí. Per acabar, l'informe detecta que manca suport de les famílies. Vull dir, això és bàsic, eh? Si la família no està amb el nen o amb l'adolescent, si té un problema de salut mental detectat a l'escola o a la família, malament, no, Carme?
Això és fonamental. El suport a la família, l'atenció, tant sigui en una fase més preventiva com en una fase més de tractament, és importantíssima la implicació des del primer moment de les famílies en tota aquesta problemàtica, perquè són les primeres que es deuen afectades i que han de sostenir aquesta situació i poder fer doncs, una atenció i un abordatge familiar i també comunitari és imprescindible.
Carme, moltíssimes gràcies per les teves paraules, per aquest informe importantíssim sobre els problemes de salut mental que tenen a Catalunya els nens i els adolescents. Cada vegada hi ha més visites i el sistema doncs, està saturat, s'ha de millorar, òbviament. Gràcies, Carme, molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Adéu. La Carme Calafat, directora de l'àrea d'Infància, Família i Gènere de l'Associació Benestar i Desenvolupament. No marxis perquè d'aquí no res ens avançarem. Ens encanta avançar-nos. La Montse et parlarà de la cinquena nit solidària contra la investigació en el món del càncer que es fa demà dijous a Barcelona.
Tengo unas ganitas de playita, pescadito y terracitas que no te puedes hacer una ideita.
Ah, tú lo que necesitas es un verano en miniatura, es decir, una Semana Santa con viajes El Corte Inglés.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de viajes El Corte Inglés, un auténtico verano en miniatura. Costas, islas, capitales europeas, turismo de salud y belleza y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de un verano en miniatura. Disfruta de la Semana Santa y del Puente de Mayo con viajes El Corte Inglés.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Una gran cançó aquesta del Dani Martín, eh? Començar de zero, una de les grans cançons que ja és un himne per molta gent. Començar de zero. Avui volem parlar sobre aquest Dia Internacional del Càncer Infantil, contra el càncer infantil. S'està celebrant a molts llocs, òbviament, com ha de ser, i per donar veu i visió a tots aquests nens i nenes que pateixen aquesta malaltia. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb la Àngela Sánchez, que és la gerent de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona. Àngela, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Molt moviment avui perquè hem de lluitar, hem de cridar, hem de fer tot el possible per lluitar contra aquesta malaltia i més quan afecta els més petits, no? Parlem del càncer infantil.
Exacte, no? I més un càncer que no li podem atribuir, en el cas del càncer infantil, cap factor exogen, no? Vull dir, cap factor extern, sinó que és una mala passada. És una molt mala passada i molt injust. I nosaltres, tot i que tenim grans índexs de supervivència amb el càncer infantil i des de l'Associació Espanyola contra el Càncer esmercem moltes convocatòries de recerca per suport a aquests nens, bueno, hem de recordar que és injust que un nen tingui càncer.
I tant. I aquesta, jo al·lucino amb aquesta cara de lluita, de positivitat que veus amb aquests nens, no? Són els pares potser els que es queden així com dient, per què m'ha passat a mi, per què li ha passat al meu fill, per què d'aquesta situació? Només hem de passejar un dia per un d'aquests hospitals on hi ha nens amb males de càncer. Jo sempre dic que són com àngels, eh?
Sí. Els nens són nens. Els nens són nens, malgrat tenen un càncer. I això, tant de bo fóssim capaços, els adults, de copsar-ho i de seguir sent persones independentment, no?, del càncer. Fins i tot, moltes vegades ens sentim això, no? Molts malalts, sobretot els adults, et diuen, és que em sento un número.
Clar.
O em sento que, no?, que només es veu la meva part de malalt, no? El nen és un nen i tu veus un nen. I aquesta mirada neta que tenen els nens, en el qual no s'obliden de jugar, no s'obliden de tenir il·lusions, doncs és meravellós. Però és un exemple de mode d'afrontament d'aquesta malaltia, no?
Recaptar fons i poder mitjançant nous projectes de recerca oncològica, diguem-ne que és la via, no? És el que s'està fent avui per avui.
Nosaltres, és una aposta des de l'Associació Espanyola contra el Càncer, en especial aquí a Catalunya, és una aposta claríssima. És a dir, el càncer només serem capaç de guanyar-li amb recerca de qualitat, que doni ràpids resultats en el malalt i bueno, escolta, altres tipus de càncer, com és el càncer de mama avançat, en gran part per la detecció precoç, però en gran part per tots els diners que s'han posat en recerca, no?
Òbviament.
La recerca és fonamental, però no tota la recerca, sinó aquella que és de qualitat i que et garantitza ràpids resultats, perquè al final són diners que la gent solidàriament ens dona i nosaltres hem de retornar aquesta inversió ràpida, no?
Clar que sí.
I, per tant, molt compromesos amb la recerca amb càncer.
Demà celebra la cinquena nit solidària que l'associació organitza a Barcelona per recaptar fons per aquesta recerca. Hi haurà, òbviament, moltes personalitats del món de l'espectacle, de la televisió, sí, de l'esport. Imagino que quan hi ha una persona que és coneguda i que es fa ressò d'això, imagino que això arriba més gent encara, si cal.
Segurament, però mira, fixa't que això també ho parlàvem aquest dematí entre els companys, no? Lo bo és que encara la gent, aquesta gent que hem convidat, ha sigut gent que s'ha anat afegint al final del projecte, no? Fa 5 anys que ja estem en aquest camí d'aquest sopar, no? I s'han anat afegint al final. La majoria de gent és gent que està repetint de les altres edicions, no? I que ve perquè té claríssim que o aquí posem recursos per la recerca o aquest país com a país no avançarà, no?
Mm-hmm.
Per tant, feliços de que ens acompanyin, perquè en el fons a tots ens agrada doncs compartir la taula doncs amb gent que està cada dia a la televisió.
I tant.
Però clar, tenir allà davant, no?, una persona jove, perquè els nostres projectes de recerca, en aquest cas en la nit que donem demà, que són ajudes directes a joves investigadors. Són 240, quasi 250.000 euros per gent que potser seran futurs Baselgues, futurs Massaguers. Qui diu que el noi que demà rep la seva ajuda dintre de 10 anys no troba la curació d'un càncer tan complex com el càncer de pàncreas? Doncs aquest és el nostre somni. I demà la gent, les més de quasi 450 persones que estarem allà, somiarem que aquell noi o aquella noia jove que està recollint aquell taló sigui el nostre mag d'esperança perquè superem d'una vegada aquesta malaltia.
I tant que sí. Aprofitem la vinentesa, Àngela, per saludar tota la gent que ara mateix s'està escoltant i que està passant per una situació similar,
tant,
o que hi ha algun familiar, algun amic, algun conegut o un veí que està patint aquest nen o nena aquesta malaltia. Entre tots lluitarem per ells. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres un cop més.
Nosaltres també, i que ens permeteu doncs recordar-li aquesta persona que ens estan escoltant, i perdona que et robi 2 segons,
sí,
però
i tant,
que ens estan escoltant, que l'Associació Espanyola contra el Càncer ens tenen, que tots els serveis que donem als malalts, més enllà de la recerca, són gratuïts i que sé que costa molt aixecar el telèfon i demanar ajuda, però pitjor és estar sol i sentir-se sol. Així que aquí compten amb nosaltres.
Doncs més clar no ho podries dir. La gerent de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona, l'Àngela Sánchez, gràcies i que vagi molt bé. Demà, dijous, a les 9, a les Drassanes Reial de Barcelona, al Saló Marquès de Comillas, on es celebrarà aquesta cinquena nit solidària. Gràcies.
A vosaltres, de veritat, de tot cor. Gràcies.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Sabeu que ens encanten els temes, els actes solidaris. Demà, cinquena nit solidària contra el càncer a Barcelona. Per això ho hem explicat avui, un dia abans. I aquí està la doctora Torrejón, Carmen, que si hay que hablar de alguien especialmente solidario, pues ella lo es, porque además estás, ¿cómo estás, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás con San Juan de Déu, sí, preparando ese proyecto interesantísimo, ¿eh? Sí. Del que ya hemos hablado y seguiremos,
sí,
hablando.
Seguiremos,
¿no?,
hablando, y tenemos que hacer muchas cosas con ese proyecto.
Bueno,
Kilo Solidario.
Kilo Solidario. Vamos a hablar hoy de el arte que no es pasar frío, como me ha dicho la doctora.
Es que vamos a contarlo, porque me dice, sí, ¿de qué hablamos? Digo, del arte. Y me dice, ¿y qué es el arte? El digo, arte. Morirse de frío.
Bueno, no, pero luego más allá, hemos ido un poco más allá, hemos avanzado, sí, y me ha dicho, no, Pepe, el arte es la capacidad que tenemos pues determinados especialistas médicos,
sí,
de rejuvenecer nuestra cara,
sí,
pero de una forma natural, ¿verdad? Eso es un arte, ¿no?
Sí, correcto. Es decir, yo siempre le doy este aspecto a los tratamientos de rejuvenecimiento, porque además estoy convencida que es así. Es decir, rejuvenecer la cara, porque hablamos básicamente de la cara, es un proceso artístico, es un arte de proporciones, es un arte de armonía, es un arte de buscar la naturalidad. Y esto que yo muchas veces lo digo aquí en tu programa, lo digo en los micrófonos, quería transmitirlo como lo que realmente es decir, técnicas hay muchas y siempre lo he dicho, y técnicas fantásticas, maravillosas, que pueden hacernos ver más jóvenes, pero no siempre con ese arte, ¿no? Uh-huh. Es decir, bisturí lo tienen muchos cirujanos, pero no todos los cirujanos hacen el mismo trabajo, ¿no? Entonces, este sí que es una característica que a mí me persigue, y es el objetivo que tengo cada vez que inicio un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Para mí es muy importante analizar la cara, analizar las proporciones. La forma de la cara y la forma del cráneo es genética. Cada uno de nosotros nacemos con una determinada forma, y los tratamientos de rejuvenecimiento, yo entiendo, hay otros criterios que respeto, pero lo que yo entiendo es que deben respetar ese patrón genético. Si queremos saltarnos el patrón genético, podemos conseguir una cara sin arrugas, pero será una cara que cuando tú la miras dices, le noto algo raro.
Hombre.
Eso sería lo peor que podrían decir de uno de mis tratamientos, lo digo de corazón, ¿no? Entonces, durante años yo lo que he hecho ha sido, siempre estoy interesada, el fin de semana pasado estaba en una reunión de colegas, ¿no?, donde hablábamos cada uno de nosotros de cómo conseguíamos cosas en el rejuvenecimiento facial, porque sigo aprendiendo y sigo queriendo aprender, pero lo que me obsesiona es eso, lo que me obsesiona es rejuvenecer con arte, hacer que las personas se vean mucho mejor, vean unas pieles mucho más luminosas, mucho más tónicas, que las arrugas disminuyan considerablemente, pero dentro de ese patrón de armonía y de proporciones.
Es decir, que una vez hayas pasado por las manos de la doctora Torrejón, sin bisturí, sin quirófano, tú seas más joven, más guapa, más guapo, te brille más la cara, pero sigas siendo tú, eso es,
correcto,
lo más importante. 93414-3631, el teléfono de Star Bene, de la doctora Torrejón. Gracias, Carmen.
Un abrazo, hasta luego.
No marcheu perquè, amics i amigues, demà dijous, 16 de març, la Fundació dels Oficis de la Carn i la Federació Catalana de Carnisseria, no te vayas, Carme, que esto interessa, organizan el concurso de la millor botifarra d'ou artesana de Catalunya. Què et sembla?
Que bueno que està. Y además, ojo, en mi dieta se puede comer la butifarra, el quilicuá, es decir, que no quiere decir que para adelgazarse uno no se pueda comer la butifarra, se la puede y se la debe comer.
Pues llega la butifarra 2, venga, no marches.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, arribar quasi bé a la una del migdia parlant de Botifarra d'Ou i sobretot si parlem de l'artesana, que és la que ens agrada, se'ns fa una mica difícil perquè se'ns fa una mica la boca aigua, eh? Pròsper Puig, president de la confraria del Gras i el Magre. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
És difícil, sí, eh? És difícil.
Sí, home, i aquesta hora que tenim gana encara més, no?
Oh, ara un tros de botifarra, escolta'm. Però no de qualsevol, eh? Perquè hi ha gent que diu, no, jo he menjat Botifarra d'Ou. No. Com se sap quina és la bona?
No. Aviam, sí que és veritat que els mestres artesans són unes botifarres d'ou molt bones, eh? I també és veritat que és un producte que si no es fa bé és un problema perquè llavors acabes dient, no, és que una botifarra d'ou no m'agrada. No, una bona botifarra d'ou feta amb carns seleccionades i amb uns ous de qualitat donen un producte d'excel·lència.
Uh-huh. Com s'ha de fer aquesta botifarra? Quin és el secret?
Bueno, el secret és aquest, no? Saber seleccionar les carns. Normalment es fa amb carn d'espatlla. I després adicionar-hi pues, aproximadament entre 10 i una dotzena d'ous per quilo de carn. Uh-huh. I poca cosa més, sal i pebre, i a posar-la a coure i després a menjar-se-la un bon pa amb tomàquet o amb qualsevol, o sola, perquè està perfecta.
Sempre relacionem la botifarra quan arriba el carnaval, no?
Sí, això és la menja típica del carnaval, junt amb els llardons i la coca de llardons i tot això. Bueno, aquí hi ha una tradició pagana o cristiana, podríem dir, del tema de la carnalitat, de la transgressió abans que vingui la Quaresma, i després també sí que hi ha una cosa que està clara, que això ja venia de quan es feia la matança del porc a les masies a finals del segle XVII, que es matava el porc per Sant Martí, i cap al mes de febrer pues, la carn ja s'acabava, i per allargar una miqueta el que és la proteïna que es podia donar a les famílies, s'adicionava ou perquè de cada quilo de carn feies 2 quilos de proteïna per poder donar l'alimentació. És a dir, quasi allargaves un mes més la menja de carn per part de les persones, de les famílies, perquè a més cap al mes de febrer també és, no sé exactament per què, però és un dels moments en què les gallines és el que posen els ous millor.
Això, deu ser que olora la primavera.
Sí, deuen olorar la primavera i suposo que tothom està més content ja.
Escolta'm, Pròsper, si comprem botifarra d'ou, quant dura això a la nevera? Perquè, clar, hi haurà gent que diu, no, jo la compro i des de fa un mes que la tinc a la nevera.
No,
això...
no, un mes no. Aviam, jo penso que una botifarra d'ou, com és un producte cuit, 4, 5, màxim 6 dies amb nevera, t'aguanta, i si t'ho fan a la botiga, t'ho fan al buit, t'aguantaria estar 10 o 12 dies perfectament.
Uh-huh. A la nevera s'ha de posar o s'ha de posar fora?
No, millor la nevera, eh? El que passa que sí que a l'hora de menjar-te-la treus una mica abans per atemperar-la, perquè sempre el fred el que fa és que segons quins gustos pues no es notis tant, no? Sempre és millor atemperar una mica els productes abans de menjar-se'ls molt freds.
Molt bé. Escolta'm, el preu de la botifarra aquest any, què?
Bueno, no, el preu serà el mateix. Vull dir, jo suposo que oscil·larà entre 12 i 15 euros al quilo. Depèn, però vull dir, estarà sobre aquests preus.
Molt bé. El fet de que hi hagi aquest concurs nacional de botifarra d'ou artesana, això ha fet que hi hagi molta competència, ho dic perquè cop s'han presentat més, i de fet, els que són els guanyadors després tenen la botiga sempre plena, no sé com s'ho fan.
Sí, bueno, jo penso que al final el que fem amb això és posar en valor a l'artesà, no? El jurat en aquest cas considera que és el millor. I, evidentment, sí que té una incidència després de la venda posterior d'aquestes botifarres. És a dir, estan molt contents els guanyadors de l'any passat, els han anat molt bé.
Sí.
I, bueno, i penso que també el que fem és incentivar una mica la innovació, I això sempre està bé, no? La innovació i la recerca, pues, sempre amb aquests tipus d'oficis que tenim nosaltres, que són uns oficis molt arrelats i molt tradicionals, la innovació sempre és important perquè el consumidor cada vegada vol veure més coses als reparadors.
Bueno, ara només queda pros per tenir la safata aquí, com cada any, Pepe Collado, que cada any tenim aquí la safata amb el pa aquell de
Pititos. Ja la veig.
La tindreu.
Oh, que rico, que rico.
Perquè encara falta una setmana, per
lliurar-lo. Sí. No és aquest, sinó que és l'altre.
Sí, l'altre.
És l'altre, però bueno, és igual. Nosaltres ja estem preparats i estem elaborant botifarradou i penso que és un moment molt maco.
Clar que sí. Home, ahir vam parlar pros per aquí del Carnestoltes de Roses, imagina't, una setmana abans, eh?
Sí.
S'ha d'anar fent boca. Pròsper, no, que arribem a les notícies. Recordem que el Pròsper és el president de la confraria del Gras i el Magre. Que vagi molt bé i res, me'n recordaré de tu quan vegi la safata, eh? Com cada any, gràcies.
Adéu, Pròsper, abraçades.
Ja saps. Ja saps que hi ha el que s'ha de demanar.
Clar que sí. Botifarradou.
Perquè després a l'audiència li diem com està.
Actualitat, notícies, vinga. Barça, sobretot, perquè veig a l'Helena Condi per aquí.
Una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Prisión eludible para la ex consejera valenciana Milagrosa Martínez por el caso Gürtel. El juez le ha impuesto una fianza de 15.000 euros. Si paga esa fianza, no irá, por tanto, a la cárcel. Estamos ya en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Allí se encuentra Santi Pacheco.
No entra en prisión de momento, pero tiene, como dices, hasta el próximo lunes para reunir esa fianza de 15.000 euros que hoy por hoy asegura no tener, no disponer. La ex consellera y también expresidenta del Parlamento Valenciano elude su entrada inmediata en la cárcel, aunque además de esa fianza deberá comparecer un par de veces al mes ante el juzgado, se le retira el pasaporte y se le prohíbe salir del territorio nacional. Milagrosa Martínez fue condenada este pasado viernes a 9 años de prisión por amañar contratos con la trama Gürtel, pero al contrario que los responsables de la trama, que esta pasada noche sí que han dormido entre rejas, en este caso y en el de los 4 técnicos de la consellería, el tribunal considera que no hay riesgo de fuga por su arraigo social, porque no consta fortuna económica y porque, en el caso de Martínez, además, su defensa ha aportado informes médicos atestiguando algunos problemas de salud.
El Partido Socialista ha pedido la comparecencia en el Congreso del Fiscal General del Estado por sus supuestas presiones para favorecer al presidente de Murcia, a Pedro Antonio Sánchez. Estamos en la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
Pues el PSOE da por hechas esas injerencias para que el fiscal general sea el brazo ejecutor del PP a favor del presidente de Murcia. Así, Pedro Saura quiere traer a José Manuel Maza a sede parlamentaria.
Queremos preguntarle si hay injerencias políticas, queremos preguntarle si el gobierno está presionando para que el fiscal no impute al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y queremos que eso sea en sede parlamentaria.
Los socialistas insisten en la gravedad de la presunta acción de Maza en contra del criterio de los fiscales encargados del caso Púnica.
El gobierno reconoce que preocupan las consecuencias que pueda provocar la huelga de estibadores de la próxima semana. Joaquín Bizmanos.
Preocupa, sí, el impacto en la industria, en el comercio. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, con todo, afirma que el servicio está garantizado.
Hay inquietudes porque puede, si no se toman las medidas adecuadas que garanticen el servicio, pues paralizar lo que es el tráfico portuario. Pero hay inquietud, pero se están tomando las medidas necesarias para que el servicio quede cubierto en su totalidad.
Los sectores afectados siguen echando cuentas, evaluando posibles pérdidas. Los transportistas, por ejemplo, señalan que la huelga puede costar unos 350 euros al día por camión.
Y hoy es el día contra el cáncer infantil. El 77% de los niños que padecen esta enfermedad la superan. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sitúa como prioridad esta lucha contra el cáncer infantil. Carmela Vallen.
Alex tiene 13 años y forma parte de ese 77% de niños que ha superado una leucemia tras 10 años de lucha. Hoy sueña con ser futbolista profesional y en el Día Internacional del Niño con Cáncer quiere animar a quienes como él en el pasado combaten un tumor.
Que sigan siendo fuertes, que no tengan miedo, que hay gente a su alrededor que les ayuda un montón y que les da fuerza para seguir.
1.500 niños son diagnosticados cada año en España de cáncer. Son prioritarios, aseguraba hoy la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, José Luis Pérez, muy buenas tardes.
Cuéntame, o mejor dicho, adelántame la historia de la protagonista hoy en El Espejo, que es una mujer, me dicen, que es la única capaz de unir a personas de todas las razas, de todas las religiones y de todas las lenguas. Bueno, es mucho más en El Espejo.
Es que esa mujer no es casi nadie, es la Virgen María. Bueno, Myanmar es la antigua Birmania, un país atormentado por sangrientos conflictos étnicos y confesionales, que últimamente hemos escuchado algo de ellos, por ejemplo, sobre los musulmanes rohingyas, por cuya suerte ha intercedido el Papa. Pues bien, en ese país, en que el número de católicos no llega ni al millón de personas, apenas es el 1,5% de la población, la Virgen es la única capaz de unir a personas de todas las razas, religiones y lenguas. Acaba de producirse la peregrinación número 115, la cosa no es de ayer, al santuario mariano de Jaunglebin, en el que han participado 100.000 personas de todas las religiones, unidas por esa devoción a María. Allí el cardenal Charles Bo, que es el primer cardenal birmano de la historia, ha subrayado que la madre de Jesús es la única capaz de cumplir el milagro de la unidad en el país. Es la historia que vamos a contar dentro de un ratito en El Espejo.
Hasta Myanmar no llegas con la moto del otro día, ¿eh?
Ahí hace falta moto, canoa,
por eso.
Un poco de todo.
Bueno, en un ratito, El Espejo en el mediodía, gracias.
Hasta luego.
Gracias, Restán José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Pues estamos en el día de después de la pesadilla del 4-0 del Barça.
Qué sorpresa, ¿eh? 4-0 del Barça en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain por el resultado y por el juego del Barcelona. La eliminatoria está cuesta arriba, no hay más que decir. Vamos a saber cómo es el día después, COPE Barcelona, Elena Condis.
Día duro, los jugadores están entrenando abatidos, dolidos tras el nefasto partido de anoche. Reconocen que Unai Emery les dio un baño táctico y ahora mismo no quieren ni hablar de la milagrosa remontada. Hoy en Barcelona las portadas hablan de humillación histórica del peor Barça de los últimos años y de la pérdida de identidad de este equipo. Además, los pesos pesados del vestuario, según contó anoche El Partidazo, ven a Luis Enrique incapaz de levantar el equipo y tienen claro que se marchará a final de temporada.
Ayer en los partidos de octavos de final, partidos de ida, Benfica 1, Borussia Dortmund 0, a las 9:45 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Nápoles, es gran noticia durante el día Maradona, que tiene previsto acudir a la comida de directivas a las 2:30 y al palco de honor esta noche. Vamos a ver si cambia su agenda después de lo ocurrido esta mañana. Y se juega también el partido Bayern de Múnich-Arsenal. Lo contamos todo a partir de las 8:15 en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Això ja és el migdia, que com cada dia comença amb les notícies a última hora, l'actualitat, i arribarà fins a les 3 de la tarda, ara des de Barcelona a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, i pendents de l'actualitat meteorològica. Carles Osada, digui vostè el que vulgui.
Doncs m'explico d'abans. Dia marcat per l'alternança de núvols i clarianes, algun ruixat aquesta tarda, poc important això sí, les comarques de Girona, temperatures en descens, 16 graus a Barcelona i Tarragona, 14 a Lleida i Girona i 7 a Andorra la Vella. El transport públic, cap problema, en canvi la xarxa viària, tenim un accident a les d'ara d'un camió, concretament a la C-17 a Sant Martí de Centelles, direcció Vic, hi ha un carril tallat, precaució, retencions en aquest punt quilomètric, C-17, Sant Martí de Centelles, per anar cap a Vic.
Sí, voleu escoltar tot, absolutament tota l'actualitat catalana a partir de les 2:20.
Exactament.
Gràcies, Carles.
Vinga, fins després.
Adéu. Actualitat esportiva, ja ens avançava ara el butlletí de la una, l'Helena Condis, la situació... Com està el Barça després de la derrota d'ahir? Alguna cosa més que afegir, José Luis Gil?
Doncs que cal aprofundir en això i veure si en podem treure alguna informació més derivada del que explicàvem a nit al Partidazo. La pèrdua de confiança de la plantilla en el tècnic Luis Enrique, a qui veuen fora del club la propera temporada. És l'apunt del Barça que ens porta a la pregunta del dia, Esports Copé. Veieu fi de cicle... El Barça, no ens hem tornat cavernaris, ni ens hem tornat... No. Veieu fi de cicle al Barça? I en tot cas, i si voleu, com s'arreglaria aquesta fi de cicle en cas de resposta positiva? A l'Espanyol, a punt. Una baixa més pel Bernabéu. Marc Navarro, aquest lateral dret, aquest xicot de la cantera que estava de moda golejant fins i tot els partits.
Què li ha passat ara?
Lesió muscular de grau 1, no podrà estar a la cita del Bernabéu. I si l'Espanyol té problemes... No t'explico ja el que li passa al Barça de bàsquet de cara a aquesta fase final de la Copa del Rei a Vitoria des de demà dijous. Dolman no jugarà segur contra Unicaja. Renfrow, millor dit, Faverani, entrenarà per primer cop després d'haver-se perdut els tres últims entrenaments i per acabar-ho d'adobar, Juan Carlos Navarro, l'escorta de Sant Feliu, ingressat a un centre hospitalari pendent d'operació d'apendicitis, no podrà disputar tampoc la cita de Vitoria.
Ai, Déu meu.
Barxoc és desesperat, s'emporta 15 jugadors a Vitoria, completarà les actes del partit amb jugadors de la Pedrera.
Molt bé, José Luis, abans de les dues tornem a retrobar-nos, eh?
Sí, senyor.
Moltes gràcies, eh?
A vosaltres. Que vagin... Endavant amb el programa.
Adéu, bones tardes.
Adéu, bon programa. Montse, bueno,
atenció, Twitter. Perquè un dels temes més comentats, també ho deia el José Luis Pérez, ara fa moment, el tema del càncer infantil. Hem tractat nosaltres també el tema en aquest programa i tornem a enviar força i energia a tots aquests àngels que estan a molts hospitals d'arreu del món, perquè a través d'internet ens escolten d'arreu del món, així que molta força y endavant, que tu sí que puedes. O sea, vamos a luchar todos contra ese càncer infantil. És el tema més comentat ja a la xarxa. També s'està parlant de Maradona, del Pelusa, que se li ha tornat a anar una mica la mà.
La olla, dona, digues.
Perquè, bueno, vam veure el que va passar amb un company de COPE, li van a preguntar, li va fer com quita d'aquí, mica...
Si no pagues, no hi ha entrevista.
I després el tema de que avui surt que un altre cop es parla de violència de gènere, en el cas de Maradona, que és una cosa que, de veritat, és patètic, i més si estem parlant d'un home futbolista, una persona que segueix moltíssima gent.
Un home públic.
O sigui que la imatge és horrorosa. Després, Galileo Galilei, el gran matemàtic, físic, astrònom, inventor e intel·lectual italià, va néixer tal dia com avui del 1564. Uh-huh. Fixa't que va fer bé les coses, que encara es parla d'ell, eh? O sigui,
sí.
Del 1564. Moltes felicitats. Després, Harrison Ford, que per quarta vegada ha tingut un accident aeri. Recordem que l'últim ha estat amb una avioneta, la seva avioneta, anava a aterrar i quasi bé s'estavella amb un avió de passatgers amb 116 passatgers. Què hagués passat?
Doncs millor
no pensar-ho.
Sí.
És també una de les històries més comentades a la xarxa, @elmaticope.
I com sempre, donem l'opció d'opinar, d'enviar missatges de veu, missatges d'àudio a través d'aquest telèfon, 678-09-4816, 678-09-4816. Avui preguntem, a partir d'un estudi que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, les dones treballadores a Barcelona cobren a l'any 7.400 euros de mitjana, menys que els homes. De qui és la culpa? Si és que considereu que hi ha un culpable, empresaris, polítics, sindicats, les vostres opinions, les vostres reflexions al WhatsApp de veu d'àudio 678-09-4816. Ara mateix, d'aquí no res, parlem dels falsos comercials.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. It's a time to go. Dance with me one more time.
La notícia diu que alguns consumidors comencen a estar cansats de que presumptes comercials de companyies elèctriques i d'altres companyies arribin a casa seva i els demanin les factures amb diferents pretextos de tota mena. Allò que et donarem una oferta, que et baixarem el rebut de l'aigua, el rebut de la llum, si et canvies de companyia, etc, etc. Doncs atenció, perquè des de l'Agència Catalana del Consum i també els Mossos d'Esquadra estan dient, i per això nosaltres volem parlar del tema, que no doneu cap mena de dades a cap persona que us piqui a la porta, ni que us ensenyi el carnet d'Endesa, ni el carnet de gas natural, ni el carnet del Barça, res, dades personals a ningú. Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia, Montserrat.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Dades personals a ningú, a que sí?
Dades personals a ningú, perquè ens estem trobant amb molts comercials que, de fet, doncs, ens estan canviant, estan fent altes amb empreses que no són consentides, que hi ha enganys, que, per tant, cap dada a ningú. I recordar una cosa molt important, que no tenim cap obligació d'atendre visites inesperades comercials a casa nostra.
És a dir, si per exemple la companyia de la llum o la companyia del gas ha de fer una revisió a casa nostra, prèviament ens faran una trucada i ens avisarà, Montserrat.
La companyia del gas, la de la llum, també ens avisarà prèviament, però sobretot la del gas, que és cada 5 anys, la pròpia companyia ens truca i queda amb nosaltres un dia. Per tant, ningú que ens vingui a fer revisions de gas o de gas butà, no l'hem d'obrir, perquè el gas butà som nosaltres els que tenim l'obligació i, per tant, som nosaltres que hem de contractar aquell servei. I, sobretot, no paguem res de gas natural, per exemple, no paguem res, perquè ens vindrà inclòs en la pròpia factura. Per tant, mirem amb totes aquestes coses, perquè ens estem trobant doncs amb moltes estafes en aquest sentit a molts consumidors.
I no cal parlar, no estem parlant precisament de persones grans que viuen... No cal ser molt gran perquè t'apliquin un timus directament, no?
Doncs no fa massa estona estava parlant amb una persona de mitjana edat,
sí.
Que té estudis, que és una persona que ho coneix, però sí. Li van venir a vendre una oferta, sí. I en aquesta oferta, per millorar, li van prendre, o sigui, ell va ensenyar una factura, va ensenyar el DNI, i a través d'aquí no va signar cap paper, i a través d'aquí el van canviar de companyia.
Veus?
És una alta no consentida. Per tant, el que dic, recomanem a totes aquestes persones que els hagi passat, que sobretot primer reclamin a l'empresa, i en tot cas, i a més arriben factures, i factures que després et truquen de bufets d'advocats, que si et posaran doncs al RAI, a les NERF, amb aquestes llistes de morosos.
Amenaces. Sí,
amenaces, sí. I per tant, ni amenaces ni penes, perquè a vegades una de les formes que diuen no, és que si vostè no em signa aquí no em pagaran a mi la meva empresa, doncs ho sento molt, no signem res sobretot.
Montserrat, i per part de les companyies, de les elèctriques, de les gasístiques, ells responen, què diuen davant d'aquests comercials que pel que sembla porten uns carnets que estan identificats i tot això, què diuen les grans companyies al respecte?
Bé, elles en alguns casos en què anem parlant sempre ens diuen que no tenen res a veure, que s'hauria de veure qui ha anat. Clar, moltes vegades ens és difícil poder identificar la persona que ens ha vingut a casa nostra, perquè ni que porti un carnet, aquell carnet pot ser verdader o pot ser fals, no ho sabem. Per tant, el nostre consell és que, per seguretat, no obrim la porta a persones desconegudes, i pensem que la nova llei de comerç, que si s'aprova al Parlament entrarà en vigor, prohibirà tot el que són visites comercials a domicilis que prèviament el consumidor no hagi dit que hi està d'acord.
És a dir, que quan tinguem aquesta nova llei, que possiblement podria ser abans de l'estiu...
En aquell moment es podrà, i l'empresa haurà de demostrar que realment ha quedat amb tu per veure's. I si no, haurem de multar-les, perquè realment pensem que són pràctiques... De timus n'hi ha hagut tota la vida,
sí,
d'acord?
Sí, sí, sí.
Però entenem que no ha de ser així, i per tant aquestes pràctiques seran sancionades.
A més, els personatges que ens visiten, nois i noies, vull dir, ho fan molt bé el seu paper, no? I a vegades t'enreden, són capaços d'enredar-te, no? De fer-te canviar de companyia, eh?
Doncs sí, a vegades ens fan canviar de companyia, a la pròpia companyia a vegades et torna a trucar per dir-te, escolti, l'anterior, la que tenia.
Sí.
Vostè ens vol deixar, i tu dius, no, però després t'arriba la factura de l'altre.
Sí, senyora.
Per tant, hi ha pràctiques molt poc ortodoxes, i que nosaltres agrairíem que la nostra web de consum, doncs, totes aquestes pràctiques es denunciïn, o a qualsevol dels serveis de consum perquè ens puguin arribar, perquè és una forma que nosaltres puguem posar sancions i veure quines pràctiques s'estan fent que no s'haurien d'estar fent en el mercat i en els nostres consumidors. I sobretot tornar a incidir, no? No tenim per què obrir. No hem d'atendre, no tenim cap obligació d'atendre visites comercials, i sobretot no donem dades bancàries o personals, perquè ens l'agafen, ens agafen el nom, ens agafen el número de contracte, si ensenyem la nostra factura...
I ja està fet de la malifeta. Montserrat, moltíssimes gràcies. Montserrat Rivera, directora d'Agència Catalana del Consum. Gràcies, esperem que abans de l'estiu tinguem la nova llei del comerç i això s'hagi acabat. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu,
bon dia.
Adéu.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días.
Mi querido Lucas,
buenos días.
José María García, saludos cordiales.
Muy buenos días. Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en estado de desmayo.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad.
Será tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico, con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo, sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, van néixer l'any 1932. Sí, sí, sembla que va ser ahir, però va ser l'any 1932. Ja han passat alguns anys, però continuen fer allò que els diuen el menjar sa de cada dia, perquè preparen, són especialistes en elaborar plats casolans perquè te'ls portis i puguis gaudir-ne allà on vulguis. L'especialitat de la Conca, doncs, ja sabeu que són els llegums cuits, els plats preparats de cuina tradicional mediterrània, i que si voleu visitar la Conca és molt fàcil, o bé a través d'internet o bé anar directament al Mercat de Gallbany, on disposen de dos llocs de menjar preparat, la Conca i el menjar sa de cada dia. En aquest últim, per cert, aposten per el menjar sa de cada dia, el menjar vegetarià, el macrobiòtic i, com no, també per la gent que té intoleràncies i al·lèrgies. Re, doncs, ja queda quasi tot dit, no? Què tal? Bon dia.
Els amics de la... Montse, diu, ara què dic? M'has dit tot. Bon dia, Montse.
Del Pilar, com estàs? Bé?
Molt bé, molt bé. Aquí estem.
Bueno, sí. Què dic jo, que ha passat ràpid, però, escolta'm, des de l'any 32, sempre amb la idea molt clara de fer un menjar sa.
Sí, la veritat és que sí. Porten ja molts anys, treballant amb això, i ara ens hem especialitzat sobretot en donar una altra alternativa, com deies tu, no? Que és la vegetariana, la vegana, la problemes d'intolerància, de gluten i tot això. Sí. Uh-huh.
Si parlem de menjar sa, hi ha molta gent que li ha donat per menjar menjar japonès, menjar xinès, i sobretot pel tema de la medicina xinesa, no? I dels aliments relacionats amb aquesta cultura.
Exacte. La veritat és que ells tenen molt clar, vull dir, des d'un principi, la seva alimentació és molt sana perquè agafa tot el que és des de les proteïnes, els hidrats de carbó, fins i tot els minerals i les vitamines, amb això dels sushis i els maquis i tot això, perquè sí, tenen les algues i tenen... I ara nosaltres també estem treballant, vull dir, tenim alguns plats que treballem també amb aquest tipus de components, que són, per exemple, tenim un plat que és d'arròs integrals amb els azukis. Els azukis és una llegum que es coneix molt poc aquí a Espanya encara,
sí,
i ve de, pues, del Japó, i té la forma d'uns ronyons de color, pues, vermells, no? I aquests són super, super potents i energètics, donen molta força als ronyons, que ara és l'òrgan vital que hem de treballar per l'hivern, no? Que hem de treballar, pues, sobretot els ronyons, de manera que comencin a filtrar bé per la primavera, ja començarem amb un altre òrgan a treballar-ho.
Mm-hmm. El que comença amb aquest tipus de menjar, imagino que si nota els efectes, que es nota millor, més saludable, continua per aquesta línia, no? És difícil que algú que ho provi, que no li vagi bé, no continuï.
No, normalment no, més perquè senten molt bé, vull dir, no només aportar-te la fibra que t'aporta, però és això, els minerals, les vitamines i el que són les proteïnes, perquè ja saps que nosaltres necessitem proteïnes com hidrats de carbó per funcionar, si no, no funcionem, no? Uh-huh. I són plats molt, molt complets i molt mirats, com també tenim el capricho amaranto, que també és un altre pseudocereal, també està complementat amb llenties, és a dir, que tot el que ens aporti, sobretot colors negres, ens aporti el sabor que és el salat, llavors ens treballarà molt bé la part dels ronyons. Uh-huh. I tu saps que la part dels ronyons, quina és l'emoció que està relacionada? La por.
La por.
Doncs sí, ens ajuda, pues, a enfrontar-se al dia a dia i sobretot a no tenir por, no? Uh-huh. I hem de treballar molt els ronyons, que és la nostra força vital.
I tant. Escolta'm, hi ha gent que dirà, sí, però és que menjar d'aquest tipus és car. No, a la Conca el que feu són preus també saludables per la butxaca.
I tant. A veure, un plat de llegums, per exemple, tenim les llenties negres, que aquí les realment no es troben arreu de Barcelona, tenim les que es diuen les llenties caviar, que són les negres, i aquestes també ens treballarà molt bé el que són els ronyons. Llavors, un platet de llenties caviar amb una miqueta de quinoa, amb una miqueta, pues, que pot sortir? Pues, a lo mejor un menjar sencer, pues, a 1,50 €, o 1,60 €,
no? Sí.
Que tot depèn de... el que un busqui, com ho busqui.
Bueno, doncs convidem a la gent que passi per Mercat de Gallbany, que està a carrer Santaló 67, que passi per la Conca o el menjar-se de cada dia, feu les preguntes que vulgueu i sobretot tasteu aquests productes que estan fets del dia. Això és com el pa,
del
eh?
Dia. Exacte, cada dia. I quan s'ha acabat, pues, us esperem demà.
El dia següent. Pilar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un petonàs.
Que passeu bona setmana.
Igualment. Adéu-siau.
Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I love my life.
I després d'un bon menjar saludable i econòmic, buenos consejos de belleza. ¿Te has planteado alguna vez eliminar las arrugas de la cara que te envejecen? ¿Quieres eliminar la flacidez de brazos y piernas? ¿Deseas ver tu vientre plano y sin estrías? ¿Te gustaría tener una solución definitiva para rejuvenecerte y desde casa? Sí, pues Atredom, que es fabricante mundial en aparatología de tratamientos en estética, te lo ofrece. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Efectivamente, si quieres ser 20 años más joven, tú sabes que la solución es la radiofrecuencia de Atredom, porque con ella vamos a recuperar el colágeno y elastina de forma totalmente natural, porque con la radiofrecuencia vamos a eliminar las toxinas de la piel para tener luminosidad, pero también vamos a decir adiós a las arrugas, a la celulitis, a la flacidez de brazos, a la flacidez de piernas y conseguir un vientre plano. Así que renuévate, tú te lo mereces, es muy fácil de utilizar, tú misma te haces la sesión y los resultados son espectaculares. Pepe, a partir de esa primera sesión, tu cara, tu cuerpo va a quedar terso, firme y luminoso. Así que llama ahora al teléfono 900-23-2421, di que llamas de parte de COPE y tienes una sesión totalmente gratuita, bueno, sin compromiso, para que lo compruebes en tu propia piel.
Oye, Enriqueta, hoy, solo hoy, marcando el 923-2421, las 20 llamadas más rápidas, ¿qué consiguen?
Las 20 primeras llamadas de parte de COPE al 900-23-2421 van a tener el 70% de descuento con la promoción de que lo pueden pagar poquito a poco sin intereses, 3 meses gratis, ¿eh? Significa que hasta mayo no empiezan a pagar cómodamente y además hoy, especialmente hoy, 3 regalos. Uno es el plan 1, 2, 3 de pérdida de peso, que viene completamente gratis a tu casa. También tienes el suero farmacéutico de colágeno puro y también tienes ese diseño express de cejas para que a partir de ahora te las diseñes a tu gusto. Estos 3 regalos con el 70% de descuento si llamas ahora mismo al teléfono gratis 900-23-2421.
Que no has tenido tiempo de anotarlo, yo te lo digo poquito a poco. 900-23-2421, sesión gratuita en tu casa. 900-23-2421. Gracias, Enriqueta.
A ti, Pepe.
Adéu. D'aquí no res, d'aquí un parell de minutets, ja el veig per aquí donant voltes, perquè ell és un motorista, sempre circula en moto per Barcelona. És l'Alberto Fernández Díaz, que és el president del Partit Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat.
Bueno, també parlarem avui, si vols, amb la nostra advocada Borrell, sobre una notícia que acabem de veure del Suprem, que obliga la banca a retornar també els diners de les clàusules terra anteriors al 2013.
És a dir, des del moment que va signar la hipoteca, no des del 13, sinó que si va signar la hipoteca abans, també t'han de tornar els calés.
Després li preguntarem sobre aquesta notícia que hem conegut fa un moment, una última hora, i després, com deies tu, amb l'Alberto Fernández, tornarem i parlarem d'esports. Per cert, el Barça quan juga contra el Paris Saint-Germain?
D'aquí 21 dies. Això sí que m'ha quedat clar. 21 dies.
Això és la tornada, però ja han jugat l'anada?
Sí, dona, sí.
Ah, van jugar.
No facis broma, que estem ferits. Estem ferits i enfonsats, Ja ho veurem. Ara, d'aquí no res. Ara torna, vinga, ja ho sé. És només futbol. Només és un joc, només.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa? Prou! Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Apredef guanya, tu guanyes.
Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
Senza una donna, come siamo lontani, senza una donna,
de dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Asustados, están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Has escoltat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al telèfon 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, ¿no hablamos entonces de cláusula techo?
Sí. La cláusula suelo siempre iba asociada a una cláusula.
Y tú eres el primero en escuchar las respuestas.
Este panga se cría allí, ¿viene hipercongelado en barco o cómo viene?
Sí, sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Referentes que se hacen oír. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, un migdia que continua des de Barcelona fins a les dues i que té, per exemple, l'Alberto Fernández Díaz, president del Partit Popular Català, entre nosaltres. Amb ell parlem de farem la crònica municipal, però des de dins de l'Ajuntament, perquè l'Alberto a vegades ens explica històries que no surten als mitjans de comunicació. És molt interessant. I després, com no, l'actualitat esportiva, l'última hora esportiva d'un Barça que s'ha d'aixecar, tot i el resultat d'ahir davant del Paris Saint-Germain. No hem d'oblidar que encara té possibilitats per guanyar la Lliga, encara té possibilitats, òbviament, de guanyar la Copa del Rei, que juga el mes de maig davant de l'Alavés. Per tant, no vale ponerse a llorar en un rincón i dir no vale, Montserrat, eh?
No vale.
Què tal si saludem a l'Alberto Fernández, fem un canvi, un dribbling musical, i saludem a l'Alberto. Com estàs, Alberto? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda.
Com ha anat el cap de setmana? Perquè, clar, ve de Madrid...
Ah, sí? Gran congreso, eh?
Com ha anat?
Molt bé, la veritat és que molt bé, un congrés unit i cohesionat, i pot fer la contraposició amb el de Vistalegre de Podemos, no? Els podemites, que cada mes s'assemblen a l'Ejército Pancho Villa, no?, entre ells, i un congrés, doncs, seriós, solvent, rigorós, del Partit Popular, amb l'obligació d'assumir la responsabilitat que tenim en aquest moment, que és de governar Espanya i garantir que, malgrat comencem a sortir de la crisi, encara queda molt de camí per recórrer i que hem de tirar endavant. I d'altra banda, doncs, evidentment, el Partit Popular de Catalunya manté una presència molt important a les direccions del Partit Popular de tota Espanya, i jo mateix, jo també soc molt content, perquè al costat de l'Àngel Cisteller hem entrat a la Junta Directiva de tota Espanya, i de les 23 esmenes que vaig presentar, al final 20 van ser acceptades i transaccionades amb els ponents, i per tant jo vaig fer la meva petita aportació també, posant l'accent en aspectes que a mi m'interessaven, que em preocupaven, com era l'educació en valors i de qualitat, el suport a les famílies que tenen fills discapacitats. Vaig posar molt l'accent en mesures fermes en la lluita contra els independentistes, és a dir, des de la democràcia, però evidentment la unitat d'Espanya és molt important, i vaig fer diverses aportacions, i també una llei antiocupes, que va sorprendre una certa terminologia, perquè evidentment hi ha una proliferació d'ocupacions il·legals al nostre país, i cal una nova llei, un marc legal que posi fi i fre a aquesta impunitat de facto.
Això s'aprovarà, Alberto, perquè aquí els advocats de Catalunya fins i tot hem parlat del tema la Montsilló, i estan perquè, clar, no pot ser que una persona...
És el que volia jo amb la meva esmena.
Te'n vas de vacances, tornes i ja t'han ocupat la casa.
Això és el que la pretensió de la meva esmena, i es va assumir el compromís de traslladar al govern, és a dir, el Partit Popular, el govern d'Espanya, i el Ministeri de Justícia ha reconegut que ja està treballant per promoure una nova llei, un marc legal que posi fi i fre a aquesta impunitat de facto de les ocupacions il·legals. Que una vergonya, és que t'estàs explicant. Tu tens el teu apartament allà a Salou, el 30 d'agost el tanques, i dius ja tornaré al pont de la Diada, i quan tornes et trobes ahí a un pájaro dins i no el pots fotre fora.
Encuentres el puente en la cerradura.
No, és broma.
Que no estem parlant dels grans tenedors, grans propietaris, de bancs, ni l'oligarquia. És aquell apartament, aquesta segona residència que t'has pagat amb els teus estalvis per gaudir del teu descans i te'l trobes ocupat. O aquelles persones que amb els seus estalvis compren un piset, un segon piset, no per casa seva, sinó per llogar-ho i tenir uns ingressos, que és el petit estalviador i el petit inversor, i es troba que els pàjaros aquests els ocupes, que no paguen lloguer, no paguen impostos, i la senyora Colau, quan ocupen edificis municipals, els hi paga la llum i les festes, doncs que tenen absoluta impunitat.
Però hi ha possibilitats de que aquesta llei expressa antiocupa s'aprovi?
El Ministeri de Justícia està ja estudiant, diguem, un nou marc legal.
Molt bé, Alberto.
Doncs quan abans la tinguin, millor.
Millor. Parlem de qüestions relacionades amb Barcelona. A veure, explica'm una cosa. Feia 4 dies les presons de Barcelona havien de tancar-se, havien de desaparèixer, i ara, avui veig una xifra aquí, trasllat de presons 2025. Això què, és una broma o què?
Jo desitjaria que no fos una broma més, perquè és de mal gust. És que ja fa més de 30 anys que els veïns de Barcelona, quan li dius que tancaran la Model, que tancaran Batràs, la Trinitat, no se ho creuen, perquè són tants anys de promeses incomplertes, però per part de tripartits municipals i de Catalunya, de Generalitat de Convergència i de Convergència a l'Ajuntament amb el senyor Tria. Són tot promeses incomplertes. I és evident, és que ja fa 100 anys que la Model està allà on està. 100 anys, un segle. La Solidaritat Penitenciària de Barcelona, amb altres, la Trinitat i la Model, està ja més que demostrada. Hi ha ajuntaments, municipis, que cobren per tenir presons. I Barcelona, és que no és que cobrem, és que paguem. Paguem ser insulars a la Generalitat perquè faci efectiu el trasllat d'aquestes presons. I, per tant, jo ho desitjo, doncs, que aquesta presó de la Zona Franca hi sigui una realitat, quan abans millor, i que es pugui tancar, doncs, la Model, la Trinitat i Batràs. Pensa que, per exemple, la Model, que són 2 hectàrees de l'Eixample, es podrien fer, o s'hauran de fer, que és la nostra proposta, un centre per a la gent gran, casal de dia, una escola bressol, ja zona verda, ja el panòptic que s'hauria de preservar, pot ser un espai cultural, habitatges socials, que són 2 hectàrees. Es podrien fer moltíssimes coses i, evidentment, alliberar aquesta càrrega de la presó als veïns de l'Eixample, a l'esquerra de l'Eixample.
Aquest 2025 relacionat amb la Trinitat i Batràs, la Model abans.
La Model abans.
Abans, però no sabem quan.
Jo espero que en un termini breu, però és que clar, és que ja tants anys, tu pensa que quan Clos era alcalde, ja van fer una roda de premsa a la Zona Franca dient que ells construïen la nova zona, la nova presó, que serviria per tancar la Model. I ara l'any 95 això ja es parlava. Quan Artur Mas era conseller en cap i Xavier Trias conseller de presidència, ja deien que es tancaria. I quan Trias era alcalde també, fins i tot va fer-se la fotografia. I la Trinitat, per canviar de presó, hi ha una antiga, una vella garita, que encara hi ha una muesca, un forat allà petit, que els veïns, quan vas a ser Fernández, te la senyalen, digo, miri, aquí le pega un golpe de pala, de pico, el senyor Jordi Areu, quan era alcalde, i la seva atura quan era conseller de Justícia, dient que això s'enderrocava. I jo dic, hosta, això han de posar res, posin com a guia turística pel barri, una plaquita, encima de l'agujerito, esta es la muesca, que con el pico hicieron una consellera de Justícia i un alcalde de Barcelona diciendo que la cárcel se iba abajo.
I una cosa que la Montserrat, a mi i a tots els usuaris de transport públic ens interessa molt. No sé si és una proposta vostra, que les targetes T10 caduquin quan, com, de quina manera...
Que no caduquin aquest any. Clar, com s'han congelat, tu saps que any rere any tots els títols de viatge, la T10, per exemple, que no has utilitzat, doncs l'has de canviar perquè hi ha una nova estructura tarifària. I crec que la data límit és el 28 de febrer. Clar, hi ha gent que s'oblida que la té, que la tenia en un llibre, que li apareix, etc. Si el preu és el mateix que l'any anterior, perquè es van congelar tarifes, doncs que aquestes tarifes, que aquestes títols de viatge no caduquin.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Això és com quan caduqui les pessetes, que tu toque diuen que hi haurà un moment sí. que anys després d'haver entrat ja en vigor l'euro, hi haurà un moment que ja no podràs canviar més pessetes. Algú encara ho pots fer si vas al Banc d'Espanya.
Sí, algú, algú jo crec que no les canvia perquè encara pensa que podrem tornar a la pesseta.
Bueno, jo en la vida, en la vida ja hem vist de tantes.
Ja seria.
Podria ser.
I l'última, l'exposició que va fer l'Ajuntament de Barcelona al Born sobre el franquisme, tot allò, la història, li va costar l'Ajuntament 250.000 euros, potser?
Sí, sí.
O 100, més?
No, no, crec que eren 180.000 euros.
180.000.
Més 25.000 euros de vandalisme que paguem tots els barcelonins i que els gamberros que ho van fer, els vàndals, no els van identificar i, per tant, els ha sortit gratis la bretolada, que no és tal, però que la pagarem entre tots els barcelonins. Més de 200.000 euros per una exposició de la Sera Colau, que el que buscava era reobrir les ferides de la Guerra Civil que la nostra democràcia ha tancat. No hi ha altres prioritats en cultura a Barcelona com que no fer aquesta exposició, l'estàtua de Franco decapitado, etc.
I lo dels carritos al Fossar de les Moreres el cap de setmana?
Una altra genialitat, però a mi hi ha una cosa que no m'agrada, que hi ha un comú denominador entre aquesta exposició dels carritos, de la ferralla, del Fossar de les Moreres i el Born, que l'independentisme considera que hi ha uns espais de Barcelona que són seus. El Fossar de les Moreres és de l'independentisme, no, és de tots els barcelonins.
I tant.
Perquè la interpretació que fa l'independentisme al Fossar de les Moreres no s'ajusta a la història que entenem aquells catalans que ens sentim espanyols. És que allà van morir barcelonins catalans per defensar la nostra ciutat en una guerra que no era d'independència de Catalunya contra Espanya, sinó de successió a la corona d'Espanya. Per tant, era una guerra civil entre espanyols. I el mateix al Born. I l'independentisme, quan es fan coses en aquells espais com el Fossar de les Moreres o el Born, que consideren que són zones zeros, són referents de l'independentisme, no permeten que aquells que no són independentistes puguin fer altra cosa ben diferent. I, per tant, ni guerra civilisme de l'Ada Colau, ni independentisme d'aquells que volen separar Catalunya d'Espanya.
Senyor Fernández, moltes gràcies. No li preguntaré pel resultat de l'Espanyol, perquè la setmana passada ja vas veure el
que jo sempre t'he dit que quan diem que l'Espanyol pot jugar Europa, perdem. I ha sigut tal.
Ara, aquest cap de setmana ens faria un gran favor guanyant el Real Madrid, eh? Que passa que teniu la infermeria que no hi caben, eh?
Sí.
A tot bé.
Aquesta és una setmana de dolor compartit entre pericos i culers.
Adéu, Albert, sí, ens hem de consolar mútuament.
Sí.
Adéu, Alberto, gràcies.
Molt amable. Gràcies,
adéu.
Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No penséis que se me había olvidado, que siempre tenemos el vaso de agua, pero aquí en COPE usamos un agua muy especial, pero es la misma agua que puedes usar tú en casa, que es la que está pasada por Masical, porque es un aparatito pequeñito que además va a hacer que no tengas, por ejemplo, estropeada toda la maquinaria de tu casa, como por ejemplo el calentador, ¿no? ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, calentador y también los sanitarios, ¿no? Que a veces vemos esos chorretes ahí de cal que dices, no hace falta.
Electrodomésticos, sanitarios,
griferías,
la instalación de nuestra casa negocio va a estar protegida de los efectos agresivos que causa la cal poquito a poco, silenciosamente, pero cuando aparecen, pues causan un impacto negativo en nuestra cartera. Bueno, pues para evitar esos problemitas del exceso de cal que aquí arrastra el agua, pues colocando nuestro propio aparato antical Masical, el número uno antical en nuestro país, vamos a mejorar la calidad del agua en todos los grifos para que los electrodomésticos estén protegidos, pero además muchas ventajas como sensación de bienestar en la piel y en el cabello también, porque esa agüita se comporta como una agüita más blandita.
Es verdad. Oye, los locales, por ejemplo, gente que tenga peluquerías o que tenga un huerto, también se puede utilizar, no solo para la vivienda.
Sí, sí, en cualquier lugar con problemas de cal, una vivienda, un local comercial, cafeterías, restaurantes, hoteles, también para la agricultura, en fin, para cualquier lugar con problemas de cal, Masical, para aguas de dureza media o Masical Premium, que es el modelo más potente para aguas altas duras, que se coloca sin obras.
Muy bien. Oye, ¿y qué tenemos que hacer? Por ejemplo, yo quiero ver cómo funciona. Lo puedo ver a través de internet, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. En nuestra tienda online, masical.es, escrito con este, puede verlo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trata el agua de forma ecológica? ¿Cómo se coloca? En un minutito nada más verá el vídeo, porque es el tiempo que usted va a necesitar para abrazarlo a la tubería general donde está el contador del agua, la llave de paso.
Bueno, imaginemos que me llega a casa y y lo pruebo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, digo, es que no me acaba de hacer el peso, como decimos aquí en Cataluña?
Pues que tiene un año para probarlo, un año para pensarlo, si le convence se lo queda y si no lo devuelve y recupera su dinero hasta el último céntimo, Montse, sin condiciones.
Oye, ¿el precio?
Bueno, el teléfono 902-107-109, su precio 99 euros, pero ahora tiene la promoción 3x1. Aproveche que estamos ya en los últimos días de esta buena oferta que merece la pena, ideal para compartir. Tres más y cada, el precio de uno, 99 euros. Oyentes COPE durante la próxima hora, son las 13:42. Gastos de envío gratis.
Qué rápido lo has dicho, me lo vuelves a repetir. Que seguro que se han quedado todos impactados.
99 euros, gastos de envío gratis durante la próxima hora, aquí en la Casa Masical, para los oyentes COPE, 902-107-109.
Bueno, pues llame, pídalo y luego nos lo explica qué tal le ha funcionado. Gracias, Noelia.
Un besazo.
Hasta mañana, otro. Chao.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de dues, Montserrat, ja els tens aquí. Ja tens a l'Helena Condis, ja tens aquí el Quique Iglesias, ja tens aquí el José Luis Gil.
Pues nada,
què fem? Què fem amb ells?
Pues començar.
Sí, pues, sobretot els has de dir una cosa. Heu d'animar el Pepe Collado, que està molt, molt ensupit avui. Aquest és el missatge. Bona tarda.
Vés-te'n de vacances, Pepe. Bona
tarda. Adéu, 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 adéu.
Apreta uns dies,
és que dormit poc i a vegades quan dorms poc...
Doncs apreta uns dies.
Tu preguntes, Collado, i les respostes lleguen soles.
Apreta un dia. No, aviam, home...
Bueno, que si tenia que tomar un dia seria Luis Enrique. Uno, dos, tres, quatre, cinc, seis.
Bueno, potser... No et preocupis, potser final de temporada.
Potser Luis Enrique s'agafa aquest descans a final de temporada. Jo animaria el Collado a base de tòpics. Que queden 90 minuts, que per molt malament que jugui el Barça a la tornada no serà el desastre que vam veure ahir al Parc dels Prínceps.
Los cuentos chinos en la ràdio se contaven a les 12,
però
no a les 13:46.
No és un conte, és informació el que explicàvem a nit al Partidazo, perquè lo pitjor no és la derrota, ni la imatge, ni el fet que puguis quedar fora d'Europa als vuitens de final de la Lliga de Campions. Per mi, ara mateix, lo pitjor és el que explicàvem a nit al Partidazo. Helena, la pèrdua de fe ara mateix de la plantilla en el tècnic Luis Enrique.
Ho va explicar Juanma Castaño i el Partidazo, els jugadors del Barça, els pesos pesats, estan decepcionats amb Luis Enrique creuen que no pot revertir aquesta situació, que no pot aixecar l'ànim i estan convençuts que el tècnic marxarà a final de temporada. Avui, dia de ressaca, com us podeu imaginar, molt dur a Can Barça, han tornat a entrenar, cares llargues, l'endemà d'aquesta humiliació històrica a París. Van veure marxar els jugadors capcots, abatuts, després de veure superadíssims pel PSG. No volien ni parlar del miracle d'una remuntada a la tornada. I després d'aquesta dura derrota, un dels que va sortir a donar la cara va ser Sergio Busquets, superat, desactivat ahir per un immens rabiot, que es va convertir en la seva ombra. I feia autocrítica Busquets reconeixent el bany tàctic d'intensitat i de futbol del PSG.
No, jo crec que actitud no és, perquè si està clar que ha sigut un tema de futbol en el que ells han apretat més, han estat millor tàcticament, han sabut fer un plan i portar-lo on han volgut i, bueno, doncs, han sigut millors. Està clar que ens imaginaven una altra cosa, havíem preparat el partit diferent, però això pot donar i, bueno, doncs, no queda més que corregir els errors i intentar tornar-li allà al Camp Nou, encara que serà molt difícil.
També va ser autocrític Luis Enrique, un Luis Enrique que al tram final del partit va tirar la tovallola, es va seure a la banqueta resignat i va passar a donar cap instrucció més a l'equip, el que va evidenciar una desconnexió entre el tècnic i els seus jugadors per revertir aquesta situació. Després del partit, Lucho estava molt nerviós, molt tens, i quan Jordi Grau de TV3 li va preguntar què havia intentat corregir a la segona part, escolteu la seqüència, que seqüència el tècnic va explotar.
No, no sé a lo que se refiere. No me creo mucho las entrevistas que hacéis después del partido. Un jugador que acaba de jugar a 200 por hora las pulsaciones, hacer una valoración con lo que ha sucedido dentro. Dentro seguro que tiene la misma impotencia que hemos sentido los que hemos estado fuera, porque el rival ha sido muy superior. El rival se ha replegado, nos ha presionado alto como sabíamos que iba a hacer. Pero cuando están a ese nivel y nosotros estamos por debajo del nuestro, pues pasa, esto ha sido una noche nefasta.
Què he intentat corregir de la primera a la segona meitat? Perquè em tinc la sensació que tot ha continuat igual.
Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido, porque hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo más por dentro con más libertad y... Bueno, independientemente, podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo. Este es un tema que, repito, si hay que buscar un responsable, soy yo, no le busquéis más cositas, no os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana, también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
Correcto. Muchas gracias.
Luis Enrique molt calent després de la derrota. És veritat que no se'n salva ningú, només Ter Stegen, que va tenir 3 aturades a la primera part, i Neymar, que ho va intentar tot, però que no va aconseguir marcar.
Déu-n'hi-do. A més, precisament, Jordi Grau, que és un home que és molt tranquil, molt pausat, que vull dir que no... En fi, no? La colleja no se la mereixia ni molt menys, no?
És el que explicàvem abans quan començàvem a l'últim tram de Herrera en Copa, i Luis Enrique sempre ha tingut aquesta actitud negativa amb els mitjans de comunicació. Ho tenia de jugador, ara ho té d'entrenador, veuen els periodistes a vegades enemics, i en això, bueno, s'equivoca doblement, s'equivoca en aquest terreny i s'equivoca, evidentment, ahir amb les formes, tot i que evidentment, vens a perdre 4-0. En resum, que no vulgui veure, senyor Collado, com arriba, gràcies, Helena, la premsa del dia, que la repassarem a Esports Copé, igual que sentirem a les principals signatures de la premsa esportiva catalana analitzant i intentant respondre a aquesta pregunta que ara mateix tenim a sobre de la taula. Hi ha una fi d'un cicle al Futbol Club Barcelona, de futbolistes, d'entrenador, d'esperit, el que sigui. A més, arrodonirem amb l'anàlisi del que va passar ahir al Parc dels Prínceps amb l'home que fa unes hores estava en aquesta mateixa cadira, mirant aquesta mateixa pantalla amb les ulleres, com era i com és l'Àngel Pich Alonso.
Molt bé, escolta'm, hi ha vida més enllà del Barça, que és la de l'Espanyol, però què passa a l'Espanyol?
Doncs mira, que tenim cosetes negatives i cosetes no sé si positives, Quique Iglesias.
Com es deia, bona tarda, aquell hospital de la Cor Obert, el Sant Eligius?
Sant Eligius, Santel,
doncs,
no?
Doncs escolta, una mica de música de Sant Eligius avui estaria bé. Tenim una bona notícia i una dolenta. Per quina començo?
Per la dolenta.
Per la dolenta, Marc Navarro.
Les dones manen.
Marc Navarro, l'imponent lateral dret que ha tret de la cantera el Quique Sánchez Flores, serà baixa al Bernabéu, lesió muscular de grau 1, A la cama dreta, Marc Navarro no s'ha entrenat avui, el club ja el dona per descartat pel partit de dissabte. Què farà Quique? Doncs no sé, posar a Javi López.
Vale. Sortirà ell.
Posar... Gràcies, Quique Iglesias.
Posar a Javi López, que fa dos mesos que és baixa, recol·locar Diego Reyes, posar tres centrals i posar de carrilero a Hernán Pérez, veurem.
Perquè Víctor Sánchez...
fora. Vale. Descartat. I el que no està descartat, i per fortuna doncs ha millorat molt de la seva lesió, de la seva fissura al crani, és Pablo Piatti. Avui ha fet un entrenament amb el grup, una estoneta, i demà visita el neuròleg, ja va amb aquesta protecció d'aquest casc tan espectacular, sí. I no està descartat per dissabte. És a dir que jo, en principi, mira, el posaria almenys a la convocatòria.
Perfecte, doncs esperem que així sigui. Molt bé, això en quant a Espanyol, i anem al bàsquet, no?
Sí, perquè si el panorama del Barça de futbol és el que és, el de la secció de bàsquet, doncs déu-n'hi-do. Avui Giorgios Barchokas, el tècnic grec, ha atès els mitjans de comunicació. Dijous arrenca la fase final de la Copa del Rei, demà, sí. A Vitoria. Divendres és el torn del Barça. De moment, en el partit de quarts de final contra Unicaja, anem a veure fins a on t'arriba aquest Barça tocadíssim per les lesions en aquesta fase final de la Copa del Rei. Barchokas ja ha dit avui que pel partit contra Unicaja Dolman no hi serà. I anem a veure si Faverani, que avui fa el primer entrenament amb la resta del grup després de 3 dies d'absència, pot estar o no en el partit contra el conjunt malagueny. Qui no hi serà, per acabar-ho de dubar, és Juan Carlos Navarro, ingressat d'urgència en un centre hospitalari. Una cosa molt comuna, però a vegades no tan comuna en els esportistes, i menys en els esportistes d'elit, com és una apendicitis, deixa fora de concurs de moment a l'escorta de Sant Feliu de la fase final de la Copa del Rei. No hi és Navarro, no hi és Brad Oleson, Renfrou entre cotons. Anem a veure com se les composa Barchokas, sobretot a la posició de dos. Viatjaran 15 jugadors i fins i on no arribi la primera plantilla, sí. Doncs hauran d'arribar homes del filial blaugrana.
Bueno, pues re, escolti'm, mira, acabo de llegir que Piqué ha cancel·lat un acte promocional tras el debacle en París.
I Messi també tenia un acte també l'ha cancel·lat.
No és moment de festes i festejos.
És l'normal.
Pues no, escolti'm, Bernabéu, veieu l'equip capaç de sumar al Bernabéu?
Continuem arrossegant la pregunta en clau blanc i blava de la setmana. Si veieu, amb aquesta bona esperança de que Piatti pugui estar a la convocatòria, si veieu a l'Espanyol una mica més capaç de puntuar al Bernabéu, o amb la baixa de Marc Navarro ja definitivament llanceu la tovallola. I en clau blaugrana, us traslladem a vosaltres a les xarxes socials la mateixa pregunta que estem fent amb els especialistes de premsa i tècnics. Si veieu una fi de cicle, d'alguna manera, a Can Barça, si penseu, perquè hi havia gent ahir que, veient el partit de París, el reflexaven el que va passar en aquella final de Lliga de Campions a Atenes, quan el Barça també va caure 4-0 davant del Milan, de Savicevic, de Sagi i companyia.
Escolta, però s'ha de dir també que bien jugaron los del Paris Saint-Germain, eh? Escolta'm.
Ah, sí? Sí. Tu creus que sí, no, que s'ha de dir?
No,
tu creus
home, que sí? És que van jugar superbé. Per mi van jugar superbé. Bueno, yo no entiendo mucho de fútbol, pero oye, viéndolo...
Perfecte, yo soc del Barça.
Por cierto, el que es del mismo pueblo que Suárez, me gusta mucho, eh?
Edinson Cavani.
Cavani, un crack.
Gràcies, Gil. Adéu.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
D'aquí 21 dies a ver de què hablamos.
A ver de què hablamos aquí 21 dies.
A veure. Mira, ens queden 5 minuts i volem...
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui la Marta González Pérez, com estàs? Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda, Pepe. Bona tarda, Montse.
Bona tarda. Vés disposada a parlar de les relacions veïnals, no?
Sí.
Allò de que, doncs, per exemple, un exemple, els Beckham no van poder comprar un apartament a Nova York ja fa temps, en un edifici exclusiu.
Sí.
I mira que los Beckham són los Beckham, no?
No li gusta l'olor a ajo a ella, però...
Vull dir, però allò m'imagino per què? Perquè la comunitat de veïns tenien unes normes molt estrictes i van considerar que los Beckham o els Beckham no complien o no complirien aquestes normes.
És que als Estats Units has de passar primer per la comunitat de veïns. T'han d'aprovar com a veí.
Pues així no,
és que una mica quan compres una casa o llogues una casa, llogues una mica els veïns també. Eh?
Clar, perquè
toca uns veïns que...
T'has de passar la vida amb ells,
no? I això no té res a veure a vegades amb el barri, eh? Sí. Barris altos, sí, eh?
Sí, és cert.
Però aquí,
gente baja.
Aquí és diferent, no? Aquí completament diferent. Aquí l'únic que interessa és vendre pisos, és vendre vivendes.
Sí.
I vendérselo a quien sea, no? I després sí. Els problemes tu mateix, no?
Clar, perquè la convivència, o sigui, conviure amb una comunitat de veïns és una mica com viure en parella, no? Tu has de cedir moltes vegades. I després, una cosa molt clara, ha d'haver-hi un llibre o una normativa on digui que els espais comuns, la utilització. Per exemple, les piscines.
Sí.
Jo vaig fer de mediadora en una comunitat,
sí.
La piscina. La piscina, clar, hi ha molta gent, el que viu a baix, a l'estiu, tu arribes a la feina, sí. I arribes a les 11 de la nit i dius, em donaré un xapuzón, no?
A les 10 s'ha acabat.
Clar, llavors, pof, i a més tires a planxa aquell soroll, o més tard, perquè clar, com que és una piscina privada, clar. Doncs clar, tu estàs allà. Però clar, els veïns tenen dret al seu silenci i al seu descans.
Tot això,
no?
S'ha de recollir amb unes normes comunes,
de recollir,
no? I respectar.
Clar,
no?
Perquè doncs, els espais dels ascensors, les bicicletes porten molts problemes, pujar les bicicletes als ascensors, taquen molt les parets, sí, la gent no té cuidado de tot això.
I qui vol fer barbacoes a l'espai comú pot fer-ho?
Ha de demanar permís. Clar, això ha de demanar permís, perquè si no... És que si no saps què passa, que si tothom fa el que vol, pues al final és allò, la gent no s'entén, evidentment. I per això han de tenir unes normes en què diguin, bueno, pues, podem utilitzar això, sí, demanes i no passa res.
Els administradors de finques a vegades es veuen superats pels conflictes, no?
Clar, jo vaig fer de mediadora perquè un administrador que coneixo em va dir vine, perquè seràs una tercera persona totalment neutral i et faran cas. La veritat és que em van fer cas,
Sí?
Vaig redactar unes normes, sí. I sí, ho van acatar, no sé si després ja t'espavilaràs tu. Sí. Però clar, el problema és que la gent, quan passa l'umbral de la porta, del portal, uh-huh. Es transforma.
Sí,
no? O sigui, i a més, al final som molt individualistes, i nosaltres volem sempre fer prevaler la nostra opinió, la nostra voluntat, no? Ja, el metge meu sempre diu una cosa molt divertida, que diu que, per la convivència, no? Diu, tú te metes el dedo en la nariz y tú te lo puedes meter porque es tu dedo, pero tú cuando se lo ves a otro no lo soportas,
¿no?
Una mica és això, no?
Sí.
És una mica gruller, ja ho sé, perdoneu, però és que és així, és molt real i molt gràfic.
La setmana que ve continuem parlant, perquè això ha sigut capítol 1, eh?
Molt bé.
La que s'avecina 2,
amb la Marta González Pilar.
Efectivament. Gràcies, Marta.
Merci, Marta.
Montserrat Amat dijous, Herrera en Cope Catalunya i Andorra, a partir de les 12:20 minutets, i fins a la una.
I sobretot avui, el Dia Internacional del Càncer Infantil, una abraçada ben gran i enorme a tots aquests nens i nenes que estan lluitant contra aquesta malaltia i com no a les seves famílies. Així que endavant i la nostra energia.
Petonets, abraçades. Adéu, gràcies. Adéu.